Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El govern ha confirmat que recorrerà als tribunals la regularització extraordinària de migrants, que començarà de manera telemàtica ja aquest dijous i presencialment a partir de dilluns. El Consell de Ministres acaba de donar llum verda avui al decret, al Reial Decret, que detalla aquest procés, que permetrà d'haver-se mig milió de migrants obtenir permisos de residència i de feina a Espanya, una situació que a les Balears es calcula pot afectar entre 10.000 i 30.000 persones. Feia dues dècades de la darrera regularització extraordinària i d'ençà que s'ha anunciat, el debat polític ha estat intens i polaritzat. La dreta parla d'efecte crida, però l'executiu de l'Estat la defensa com una qüestió de justícia, també de necessitat davant moltes persones que formen part de la societat espanyola de fa temps. En uns moments coneixerem amb més detall el text, que ja aclareix els dubtes que s'havien plantejat, per exemple, pel que fa a l'acreditació dels antecedents penals, que s'haurà de fer amb un document concret. No serà possible la declaració responsable del sol·licitant. Avui és dimarts, 14 d'abril. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Carme Moreno. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la factura de la guerra a la butxaca. Els preus es disparen a les Balears.
Segons l'IPC del març, publicat per l'INE, la taxa interanual de març a març augmenta un 3,6%, mentre que el febrer, un mes abans, se situava en el 2,2%. L'encariment de preus a les illes és dues dècimes superior a la registrada a l'Estat espanyol i, en el cas de l'arxipèlag, s'ha notat especialment en la restauració i l'allotjament.
Precisament per estudiar l'impacte de la crisi internacional a Formentera, avui per primera vegada s'ha reunit la mesa de diàleg social. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El president del Consell de Formentera, Òscar Portas, ha explicat que la institució no té capacitat pressupostària a causa de la despesa que suposa la tutela dels menors i que per fer servir els romanents de 2 milions d'euros necessitaria autorització expressa del govern central. La reunió ha mostrat la seva preocupació pels sectors de transport, agricultura i pesca i ha dit que estan pendents de com queden les ajudes de la Unió Europea i del govern balear per fer possibles actuacions.
L'Audiència Provincial atura l'arxivament de la investigació contra la macrogranja de Llucmajor.
Per ara, el Tribunal ha admès a tràmit el recurs interposat per la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor contra la decisió de la jutgessa d'instrucció que el febrer va decidir arxivar la causa en considerar que les deficiències apreciades en les instal·lacions no eren constitutives del delicte. Més endavant s'haurà de pronunciar sobre el fons de la qüestió.
A Menorca, la Policia Nacional, a Mahó, ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i tràfic de drogues després de la mort d'una dona de 55 anys. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els fets van tenir lloc dijous passat en un domicili del carrer de Fornells, a Mahó, on la víctima va ser trobada sense vida després, presumptament, de consumir heroïna en mal estat. L'home que l'acompanyava també va consumir la substància i va haver de ser atès d'urgència a l'Hospital Mateu Orfila, ja que la seva vida també va estar en perill. Tots dos eren residents de Menorca. El detingut ha passat a disposició judicial i ha quedat en llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
L'Ajuntament de Solla reunirà divendres amb el Consell per cercar solucions al col·lapse de trànsit que pateix el municipi. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Situació que també pateixen altres indrets de l'illa. A Manacor aquest estiu no hi haurà bus llançadora per evitar més afluència que la Barques, mentre que a Campos els veïnats de Ses Covetes també es queixen de la saturació i reclamen una zona per a residents i altres mesures per millorar la mobilitat.
Pel que fa als esports, en el Reial Mallorca s'acumulen les baixes. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. A la lesió de Mateo Josef, que passa per la sala d'operació per curar-se del genoll esquerre, s'afegeix la de l'angola Sito Lubumbo, que es podria perdre entre 2 i 3 partits per mort d'una lesió als isquios de la cama esquerra. La selecció espanyola en 4 mallorquines, Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales disputaran avui a les 8 del vespre amb Espanya a Wembley la tercera jornada de la fase classificatòria per al Mundial 2027 contra Anglaterra. En dues seleccions es troben empatades en 6 punts i a domicili el combinat espanyol cercarà fer-se amb el lideratge del grup. I avui tenim nova jornada de la Champions. L'Atleti de Madrid i el Barça cercaran la classificació per a les semifinals a partir de les 9 del vespre a l'estadi Metropolitano. El Matalassés intentaran fer bo el 0-2 favorable aconseguit al Camp Nou.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Marc Calentei, bon dia.
Bon dia, es va imposant l'estabilitat a tot el territori. Això sí, amb petits matisos. I és que encara aquestes immediates hores hi pot haver qualque ruixat molt puntual, molt local, a punts del Llevant de Menorca i sobretot en el centre i sud de Mallorca, insistint que seran ruixats locals i de curta durada, i a la resta parlarem de cel destapat, que també acabarà imposant en aquests indrets que hem esmentat abans, i la jornada acabarà amb el cel blau, cel destapat, i encara amb un pot de vent, sobretot a Menorca, aquest vent de nord-nord-oest encara bufaran cots moderats, per tant, aquí la situació marítima encara es manté alterada, i també aquest sol farà que la temperatura vagi pujant. A hores d'ara, ja és superior al que teníem ahir, màxim avui que ha de quedar entre els 17 i 20 graus en general. Per demà dimecres, ja parlant d'estabilitat total i absoluta amb aquest vent que bufarà de manera feble, si quieres veure que a Menorca hi pot haver qualque cop moderat, sobretot al matí, encara en restes d'onatge, però també la mà situació que se va tranquil·litzant. I demà el sol serà el gran protagonista. També la temperatura puja. Si quieres veure que nit tornarà a refrescar, però demà durant el dia valors màxims pujaran, quedaran en general entre els 18 i 21-22 graus.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Consell de Ministres ha aprovat la regularització extraordinària de persones migrants que permetrà a 500.000 de persones aconseguir el seu permís de residència i treball. Un procés al qual es podran acollir des de dijous i fins al 30 de juny totes aquelles persones estrangeres sense papers que faci com a mínim 5 mesos que siguin a l'estat espanyol. Olivia Navarro.
L'objectiu, segons ha explicat la ministra de Migracions i Seguretat Social, Elma Saiz, és regularitzar la situació de persones que ja són aquí perquè tinguin els drets i les obligacions que els corresponen.
Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar, una contribución que no se limita al ámbito económico. También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia porque un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor.
Sáenz ha defensat un procés que ja ha estat criticat per la dreta. Recorda que des de l'any 86 s'han dut a terme fins a 6 regularitzacions similars, algunes impulsades pel PP.
Dijous arrenca un procés que, com deien, s'allargarà fins al 30 de juny i del qual es podran beneficiar, segons els càlculs de l'executiu, de vers 500.000 de persones, tot i que fins que no se completi no es podran donar xifres més concretes. Vegem la part més pràctica d'aquest procés, Olivia.
I de les sol·licituds es podran presentar, començar almenys a registrar de manera telemàtica a partir de dijous. Serà necessari, en aquest cas, tenir certificat electrònic o tenir l'ajuda d'apoderats, d'entitats o de col·lectius professionals autoritzats, com ara advocats o treballadors socials. Si li ha interessat, s'estima més fer-ho ja directament a les oficines aquest mateix dia. El dijous ja es podrà començar a demanar cita prèvia, tant per telèfon com per internet, a la web del Ministeri. Ara bé, no serà ja fins dilluns de la setmana que ve quan s'activi aquest servei presencial i sempre amb aquesta cita prèvia imprescindible. Hi haurà d'haver 450 oficines per tot l'estat, des d'oficines de correus, seguretat social, també les que hi ha estrangeria. Ara bé, no seran sempre totes ni estiran obertes en tots els horaris, així que la ministra recomana informar-se bé abans de quines hi ha disponibles per evitar aglomeracions innecessàries.
No seran totes les oficines ni seran en cualquier horario. Informaremos adecuadamente y no queremos que nadie se frustre si se presenta sin haberse informado en cualquier oficina y a cualquier hora y no le atiendan para este proceso. Habrá habilitadas unas 450 oficinas en todo el territorio con personal formado y habilitado y con personal dispuesto siempre a echar una mano.
I qui pot beneficiar-se'n? I de totes aquelles persones que duguin com a mínim 5 mesos residint a l'Estat de manera ininterrompuda. Per demostrar-ho, qui ho tingui pot presentar un certificat d'empadronament, però si no es disposa, es podrà fer amb altres documents públics o privats que corroborin aquesta residència, que la demostrin. Documents que sempre, això sí, han d'incloure dues informacions clau: el nom de la persona interessada i la data que pugui certificar aquests 5 mesos exigits. ¿Y qué se conseguirá una vez finalizado el trámite?
Los solicitantes que cumplan los requisitos podrán acceder a una autorización por residencia y trabajo en España. También se les dará un número de afiliación a la Seguridad Social y acceso a la tarjeta sanitaria del territorio en el que residan. Este permiso tendrá una vigencia inicial de un año. Transcurrido ese plazo, las personas podrán incorporarse a las figuras previstas en el Reglamento de Extranjería, lo que les permite una integración plena y progresiva en el sistema.
A banda d'aquest temps de residència mínim exigit, el nou reglament també exigeix que no tinguin antecedents penals les persones interessades i que no suposin, ha dit la ministra, una amenaça per a l'ordre i la seguretat pública.
Bé, en espera que el decret es publiqui oficialment, el govern ja confirma la seva intenció de recórrer la regularització als tribunals per demanar la suspensió cautelar d'aquest procés. Ho acaba d'explicar la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles, que més ha elevat la xifra de persones que podrien regularitzar la seva situació a les Balears. Estarelles diu que no existeixen dades oficials, però calcula que en lloc de les 10.000 que s'apuntaven fins ara, en seran 30.000.
No ho sabem, n'he anat xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regularitzacions.
Paraules de la consellera de Presidència al Parlament, on la consellera de Treball també ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de provocar un efecte crida i de col·lapsar el servei d'estrangeria. Marta Puyalto, cambra autonòmica, bon dia.
Bon dia. Si el govern vol impugnar la regularització perquè considera que envaeix competències autonòmiques i creu que pot tenir un impacte econòmic a les illes. Per contra, el socialista Llorenç Pou ha defensat que el PP s'ha quedat sol.
La seva postura és tan poc humana i tan poc justa que vostès s'han quedat tots sols. La patronal, el sindicat, les entitats socials, l'Església, tothom recolza la regularització, menys vostès.
La que creiem en una regularització que precisament se pot fer complint la legislació vigent, no fent un efecte crida en 10.800 expedients que hauran de tramitar 3 persones a partir del mes de juny.
Cabré ha acusat els socialistes de fer demagògia i proens a la portaveu de Vox de fer populisme amb el tema de la immigració. Això quan Manuela Cañadas li ha demanat pel cost sanitari de les persones en situació irregular.
Sus políticas suicidas que han votado ambos partidos, PP y PSOE, en Europa, ponen en peligro a la población balear. Ponen en peligro la economía balear porque el coste es inassumible. Vagi alerta en el populisme d'intentar enganar els ciutadans i de confondre els ciutadans, perquè ja ho hem vist, el populisme tant de dretes com d'esquerres no pot enganar a tothom tot el temps.
Precisament un tuit de la presidenta en el qual responsabilitzava de l'estat de la sanitat pública el president Pedro Sánchez ha estat la crítica del portaveu socialista Iago Negueruela, que acusa proens de no assumir cap responsabilitat davant el que considera una gestió caòtica. Mentre que Negueruela ha denunciat que 100.000 pacients són en llista d'espera, la presidenta assegura que la demora ha davallat respecte de l'anterior govern.
Me sorprende que dedique a hacer tuits para no explicar la situación caótica de la sanidad pública de su consellera en vez de cesarla. Que no hace ninguna alusión a pedir disculpas a los que sufren su terrible gestión de lo público.
O bé no l'ha llegit bé, o bé no l'ha entès. Lo que tinc clar és que vostè no seria apte pel nou batxillerat d'excel·lència de les Illes Balears. Miri, els darrers anys ha augmentat la pressió sobre la nostra atenció sanitària, fruit del creixement poblacional.
Hay 17.000 personas esperando una sanidad y usted no responde a eso. Hay más de 100.000 pacientes en lista de espera y usted no responde a eso porque no quiere gestionar.
I sí, si tenim menors temps d'espera des que tenien vostès, tot i sa vaga mèdica. I sí, haurem de sumar els efectes del seu decret de turisme sanitari mentre no saben res de finançament.
Lluís Abastella, de Més per Mallorca, ha denunciat que el preu de l'habitatge s'ha disparat un 30% durant el govern Proens i l'ha acusada d'afavorir l'especulació. La presidenta ha rebutjat les crítiques a la seva aposta per ampliar l'oferta.
Gràcies, Marta Puyalto, en directe des del Parlament. Són gairebé les 2:15. Obrim Crònica Econòmica. Els preus del mes de març, tal com s'esperava, es disparen un 3,6% a les Balears en un any arrossegats pel conflicte a l'Orient Mitjà. Tots els productes i serveis són avui més cars que fa un any, especialment la restauració i l'hostaleria, que costen ara un 7% més que el mateix mes de 2025. També s'incrementen les begudes alcohòliques, el tabac, la roba, el calçat i els transports.
De fet, aquest 3,6 és la taxa més elevada des del mes d'octubre, segons ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística, tot i que encara és lluny de la inflació que va registrar-se el 2022 a conseqüència de la guerra d'Ucraïna, quan els preus es dispararen a un ritme que va superar el 10% anual. Joan Tugores, catedràtic d'Economia de la Universitat de Barcelona, explica que una guerra al centre d'Europa com la d'Ucraïna del 22 va impactar molt més aquí per la proximitat i per la dependència que teníem d'aquests combustibles. Ara bé, diu, no s'ha de baixar la guàrdia perquè també dependrà de com evolucioni el conflicte a l'Orient Mitjà.
No és tan greu en el moment com el que va ser l'any 2022, però l'estret d'Hormuz i la zona geogràfica del conflicte militar actual és una zona absolutament central en la producció energètica i, per tant, si el conflicte a l'Orient Mitjà dura en el temps, els efectes, si caldria, poden ser greus.
El que més s'ha encarit aquí a les Illes els darrers 30 dies són la roba i el calçat a causa de la finalització de les rebaixes i el preu dels transports, que en aquest cas sí que està molt relacionat amb l'encariment del combustible provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà. L'evolució, segons l'economista, de l'IPC fins ara és previsible a partir d'ara. Imprevisible.
Al carrer, els residents confirmen aquesta pujada de preus a la seva butxaca, assegurant que de cada vegada és més complicat viure a les Illes.
Que si ho han notat, i tant, és impressionant el que és tot. Impressionant, començant per la benzina dièsel, tota la fruita, res, qualsevol cosa que vais a comprar, és caríssim, caríssim. Quan vas a qualque puesto...
Sí, de comprar un poc menys de roba, també.
El coste ha subido todo, absolutamente todo. No sé si será por lo de la dichosa guerra que nos dicen que es, pero sí, ha subido absolutamente todo. La compra ya va como por 50-60 euros más de lo que uno hace.
De fet, alguns reconeixen que han hagut de retallar despeses en conceptes com l'oci. Anar a un restaurant s'ha convertit per molts en un luxe.
Ja no me'n parles, ja no hi podem anar. Tot això sí que ha pujat, tot els restaurants. Ha pujat i no hi ha puesto. No sé com ho fa la gent.
Claro, vas a cenar a sitios más económicos posible. Pero claro, si no, no sales.
Tot i l'augment del preu del combustible i que en el cas dels pescadors han de pagar el doble per sortir cada dia a pescar, a Eivissa trobam l'altra cara de la moneda. El preu del peix local no puja. El fet que no hi hagi subhasta i que els pescadors no repercuteixin l'increment de la benzina en el producte alleugereix el preu de la cistella de la compra. Elena Gregori.
Els pescadors han de pagar el doble per omplir el dipòsit i sortir a pescar, però al mercat el preu del peix local es manté. Maria Maria és propietària d'una de les parades del Mercat Nou d'Eivissa.
A Eivissa ja no hi ha subhasta, entonces és preu fix tots anys, però el que ve de fora sí que hi ha subhasta i sí que ha pujat, però de moment no ho hem pujat nosaltres.
Escolta'm ara algunes clientes i una altra peixatera.
Jo sempre vinc a comprar el peix aquí i més o menys estic veient que el que és d'aquí d'Eivissa s'està mantenint el preu.
Més o menys està tot igual, producte local no puja res.
Sí, puja lleugerament el peix de fora. Des de gener fins ara les cloïsses han pujat 2 euros el quilo, també el rap o la dorada. Els pescadors assumeixen el cost del combustible. És José Castelló, patró major de la confraria de Sant Antoni.
Nosaltres menjam rascassa, menjam corba, menjam moltes més espècies, peixos blaus com són bacureta, com és bonito, com peixos que són molt més, sí que es coneixen, però cada vegada costa més fer-los entrar al mercat.
I ara les confraries tenen una oportunitat per promocionar el peix de les Pitiuses i que és menys comú als restaurants.
Nosaltres, com no tenim subhasta ni fem venda directa, per ara estan mantenint els preus, no hem canviat res. Els nostres costos sí que han pujat molt, s'han multiplicat.
Precisament és el producte que trobarem a la Fira del Peix i Marisc, que celebra dissabte a Sant Antoni de Portmany.
En aquest context econòmic, el vicepresident Antoni Costa ha enviat una carta al nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, en la qual li demana no reunir reunió per renegociar el règim especial de les Illes Balears.
El govern exigeix recuperar els convenis de carreteres i ferroviari i reclamar davant la Unió Europea un règim de mínims específic i diferenciat per a les Balears. El conseller també rebutja la proposta de finançament autonòmic per manca de consens pels atats a l'autonomia tributària i per no recollir les reivindicacions històriques de les illes.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Admès a tràmit el recurs contra l'arxiu de la denúncia per un presumpte cas de maltractament animal a la macrogranja que Vicola Ballester té a Llucmajor. El passat mes de gener, la jutgessa versivà la causa. Considerava que la macrogranja tenia deficiències, però deia que no eren constitutives de delicte. En aquell moment, l'associació Strop Macrogranja de Llucmajor, però, va decidir presentar un recurs d'apel·lació contra aquesta resolució judicial.
El cas es remunta l'any passat, quan les organitzacions Sat i Animal i Arde varen denunciar davant la Fiscalia l'estat d'aquestes instal·lacions i acusaven la propietària de delictes contra la salut pública i d'estafa. Acompanyaren la denúncia amb fotografies en què es demostraria una manca important d'higiene amb restes animals abandonades i amb gallines en un estat lamentable. A causa d'aquesta denúncia pública, el govern i la Guàrdia Civil varen inspeccionar les instal·lacions i varen ordenar el tancament d'una de les plantes de l'explotació. Ara el portaveu de Sat i Animal, Quique Jimeno, espera que el jutjat acabi estimant el recurs, l'audiència volen dir, acabi estimant aquest recurs i torni a investigar el fet, ja que moltes de les diligències sol·licitades no es varen practicar.
Sí, el contenido de las imágenes que aportamos pues se veían claramente gallinas en muy mal estado, se veían cadáveres. Bueno, demuestra en gran parte varios delitos, uno contra la salud pública y otro incluso de estafa, porque las gallinas no salían al exterior. Y bueno, las imágenes al final pues están completamente acreditadas, tanto por el Seprona como por los técnicos de la Consellería de Agricultura. Por lo tanto, creo que son muy sólidas como para que este caso siga adelante.
Arran d'aquesta denúncia, Agricultura va obrir un expedient administratiu que finalment es resoldrà una vegada hagi finalitzat el procés judicial. La proposta inicial de sanció per part d'Agricultura és de 200.000 euros.
I un home ha acceptat una pena de 4 anys i mig de presó i el pagament de 28.000 euros d'indemnització per agredir a martellades dos homes homosexuals a la platja del Mago, a Calvià. Els fets varen passar l'any 2024.
L'acusat, que està en presó preventiva des del passat mes de setembre de 2024, ha acceptat haver comès els delictes de tentativa d'homicidi i un altre de lesions en l'agreujat de discriminació per l'orientació sexual. En un primer moment es demanaven 11 anys de presó, però s'ha acceptat l'atenuant molt qualificada. El condemnat ha pagat una indemnització de 28.000 euros a les víctimes.
I a la plana judicial també estàvem pendents d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que considera insuficient que Espanya converteixi els interins en indefinits no fixos per combatre la interinitat. Assegura que aquesta mesura només manté la relació laboral temporal i la precarietat del treballador i no és suficient, diu, per sancionar aquests abusos de l'administració amb els seus empleats.
En aquest sentit, exigeix a l'Estat majors compensacions per als treballadors afectats i deixa la porta oberta a la conversió dels eventuals en fixos a indemnització més elevades quan acaba la relació laboral i a processos específics d'estabilització. El Tribunal Superior Europeu respon així als dubtes del Tribunal Suprem, que cercava claredat per la part de la Unió per sentenciar si era obligatori per a l'Estat convertir els interins en treballadors fixos per esmenar així una situació d'abús per l'encadenament de contractes temporals.
L'acord de Luxemburg s'ha pronunciat després de la denúncia d'una treballadora temporal de la Comunitat de Madrid després d'encadenar 6 anys de contractes d'interina. L'advocat que ha impulsat tot el procés ho té clar. La sentència europea deixa clara que les administracions estan obligades a fer fixos els seus treballadors temporals.
És la interpretació que fa el micel laboralista Javier Arauz, que du més de 15 anys lluitant contra la temporalitat a l'administració pública.
Como el TEJUEZ cierra las puertas al resto de las indemnizaciones, solo cabe una única opción. la transformación de la relación temporal abusiva en una relación fija. Esto significa que todos los procesos de estabilización de la Ley 20 para 2021 son nulos, porque son contrarios a la directiva comunitaria.
Més coses. El telèfon de l'Esperança compleix 40 anys en què ha atès prop de 100.000 persones a les Balears, el 25% de les quals des de la Covid el 2020. L'entitat destaca que la pandèmia va trencar el tabú del silenci entorn dels problemes de salut emocional, entre els quals ha anat guanyant pes l'estrès i la temàtica suïcida, que ha passat d'un 4,2% en els anys 80-90 a un 20% els darrers anys.
El portaveu del telèfon de l'Esperança, Lino Sala, remarca que entre els problemes que les persones que hi contacten destaquen la depressió i el sentiment de la soledat, que en els darrers anys ha augmentat també l'estrès i la temàtica suïcida. A més, el balanç d'aquests 40 anys de servei evidencia que la incorporació del xat com a canal de comunicació ha permès que cada vegada hi hagi usuaris més joves. Ara, un dels reptes que es marca l'entitat és aprofitar la informació que confien els usuaris a la intel·ligència artificial.
És un reto. Jo crec que el telèfon de l'Esperança tiene que trabajar las conductas de riesgo en el chat. ¿Cuáles son las conductas de riesgo que está captando en esta población adolescente? Estamos hablando sobre todo de 25 a 12 años.
Actualment, el telèfon de l'Esperança rep de mitjana 3.000 peticions d'ajuda a l'any. L'informe elaborat per l'entitat posa de manifest que hi ha greus problemes psicològics i addictius causats per les pantalles i les noves tecnologies, especialment entre els menors i els joves. El telèfon de l'Esperança a les Illes és el 971 46 11 12.
Un dels sons del dia s'ha produït a les portes del Parlament. Mig centenar de persones s'han concentrat per protestar contra l'exempció del requisit del català per accedir a les places de docents de molt difícil cobertura. Estaven convocades per la Xarxa Educativa per la Llengua, que demana a la Conselleria d'Educació que formi els docents interins que ocupen les places de difícil cobertura i no tenen el requisit del català. Segons la plataforma, la solució també implica dignificar la docència i incrementar els recursos que el govern destina a educació.
La portaveu de la plataforma, Caterina Bibiloni, ha explicat que avui ha començat al Parlament el tràmit parlamentari de l'al·legació de vots a la llei Òmnibus que reclama l'exempció del català per accedir a les places de molt difícil cobertura de docents. Segons Bibiloni, el problema per cobrir aquestes places no és el requisit del català, sinó les dificultats per accedir a un habitatge digne.
Retirar el requisit de català únicament ve atenta contra el dret lingüístic del nostre alumnat, també atenta en la llibertat lingüística, i realment el que fa el Partit Popular és cedir a les demandes de l'ultradreta, com té realment sap que el problema són uns altres.
La Xarxa Educativa per la Llengua, que engloba una trentena d'entitats que representen la comunitat educativa, no descarta convocar noves mobilitzacions.
Una protesta, per ser, a les portes de la cambra, que avui previsiblement aprovarà la llei de creació de la Universitat de Mallorca, un centre d'estudis privat impulsat per ADEMA. El debat és encara a punt de començar. Es preveu que només hi voti en contra més, perquè el PSIP ha pactat molts dels punts del text i s'hi abstendrà així tot. L'executiu recalca que la màxima prioritat universitària del govern a les Illes és la pública. A la plana internacional, almenys tres patrulles han travessat l'estret d'Hormuz el primer dia del bloqueig dels Estats Units. Washington ho justifica afirmant que els tres vaixells no es dirigien a ports iranians, per tant, no estan subjectes al bloqueig.
Avui el preu del petroli ha caigut i les borses europees han pujat de manera lleugera. Mentrestant, delegacions d'Israel i el Líban es reuneixen a Washington en un intent d'aconseguir una treva. Això mentre Tel Aviv ha anunciat la mort d'un militar israelià en un combat en territori libanès.
Novetat d'un conflicte sobre el que s'ha referit des de la Xina el president espanyol Pedro Sánchez. Diu que Espanya té una posició coherent en matèria de política exterior i amb la que ha dit ningú ha d'ofendre's. També ha proposat a la Xina com a interlocutor per solucionar precisament el tancament de l'estret d'Hormuz.
El cap de l'executiu ha fet aquestes declaracions després de la reunió mantinguda a Pequín amb el seu homòleg xinès Xi Jinping en el marc de la visita oficial pel gegant asiàtic. El mandatari xinès ha defensat que tots els països estan en el lloc correcte de la història davant, ha dit, la llei de la selva. També ho ha reafirmat Sánchez.
No vamos a tener ningún problema en continuar estando del lado correcto de la historia, de defender lo que consideramos que es justo, que sin duda alguna es legal.
La Fiscalia Anticorrupció ha obert una investigació contra la alcaldessa de València, la popular Maria José Català, i la presidenta del Port de la Ciutat, Marc Chao. Les investiga pels delictes de prevaricació, tràfic d'influències per, suposadament, recol·locació de personal públic, ha dit.
La investigació neix arran d'una denúncia de compromís del passat mes de febrer. També consten com investigada dues regidores i quatre treballadors públics. Compromís va denunciar una sèrie de maniobres administratives que haurien servit, segons aquesta formació, per recol·locar determinades persones en diferents entitats municipals després de la liquidació del Consorci València 2007.
En pocs segons, les dues i mitja, és moment, ja sabeu, de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. L'Ajuntament de Sóller reunirà divendres amb el Consell Insular per cercar solucions al col·lapse de trànsit que pateix el municipi. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Situació que també pateixen altres indrets de l'illa. A Manacor, per exemple, aquest estiu no hi haurà bus llançadora per evitar més afluència a Cala Barques, mentre que a Campos els veïnats de Ses Covetes també s'aqueixen de saturació i reclamen una zona per a residents i altres mesures per millorar la mobilitat.
Manacor ha incorporat una segona partida de romanents al pressupost per poder executar millores a les infraestructures municipals.
En total són 5,1 milions d'euros que, sumats a la primera incorporació, freguen els 15 milions a invertir. Entre els projectes més importants que es podran dur a terme figura la millora de la xarxa de clavegueram a Cales de Mallorca i, sobretot, la de Cala Murada.
I presentada la nova edició del Festival d'Estiu La Lluna en Vers, que es desenvoluparà del 20 de juny al 4 de setembre a diferents punts de l'illa.
El festival oferirà una nit de cultura cada cap de setmana, com és habitual, als municipis on té seu la Fundació Mallorca Literària, Binissalem, Santanyí i Sant Joan, els quals enguany se sumen Montuïri, Palma, Lloret i Artà.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En estos momentos encontramos tranquilidad en general en las carreteras principales. Únicamente tenemos algo de tráfico lento en los accesos de la autopista de Inca con la vía de cintura, como también en la vía de cintura en sentido aeropuerto, entre la salida de la Vileta y la carretera de Valldemossa. Es todo por el momento. Buenos días.
Gràcies, Nelly. Ivan López, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars. L'Ajuntament de Sóller reunirà divendres amb representants del Consell Insular per cercar solucions al col·lapse de trànsit que pateix el municipi. Segons els càlculs del consistori, la passada Setmana Santa hi arribaren a accedir 1.300 vehicles per hora, una situació que consideren insostenible.
Són càlculs de la policia local i s'hagué d'arribar a baixar la barrera del túnel perquè no hi entrassin més vehicles. Es visqueren retencions d'uns quants quilòmetres, una situació que l'Ajuntament considera que ja és insostenible. Per això ha demanat una reunió amb el Consell. La intenció, cercar alguna mesura dissuasiva que se pugui aplicar.
Mentrestant, i després d'un mes i mig de l'entrada en funcionament de la zona de baixes emissions, Sóller comença a multar els vehicles que hi entrin sense autorització amb sancions que poden arribar als 200 euros. Segons l'Ajuntament, el període de proves ha contribuït a pacificar el trànsit del centre, tot i l'implementació d'aquesta zona i la reforma circulatòria associada durant la festa de Setmana Santa, com comentam, s'han registrat llargues coses en els accessos al municipi que l'oposició ha denunciat.
Els sollerics confien que les sancions als no residents puguin ajudar a descongestionar el centre del poble. Això sí, es mostren molt escèptics amb la reforma circulatòria impulsada per l'Ajuntament. Ara poden accedir al centre només pel carrer del Cetre, que quan abans també ho podien fer pel carrer d'Isabel II.
Jo, de comptes d'això d'emissió, ni en ni surt. No ho entenc, senzillament. Ara, de la reforma circulatòria, estic completament en contra. No ho entenc, no entenc per què.
Avui en dia, que aquest dia s'han fet una retenció de cua, ja s'han coincidit amb les festes de Pasco i que ja comença el turisme, però la cua arriba passat el túnel i és un desastre, perquè això és indignant per la gent de Solla.
I els estrangers, sobretot, perquè els estrangers ho salten tot, amb l'excusa de que no ho entenen i tot això, pues, se fiquen allà on... I això. I el que trob és que també van canviar la circulació i els GPS dels estrangers encara van... Bueno, segueixen en la direcció antiga i, clar, hi ha follon.
Recorden que poden accedir a aquesta zona de baixes emissions els 14.000 vehicles censats al municipi, més els dels pobles d'Escorca, Fornalutx i Deià, tot i que aquests han de demanar permís, i tots aquells que duen l'etiqueta blava de zero emissions.
Una situació que també pateixen altres indrets de l'illa és el cas de Manacor, que aquest estiu no hi haurà bus llançadora per evitar més afluència a Calabarques. Ho fan, diu el bal de Miquel Oliver, per evitar saturacions com les d'altres anys.
El accés continua estant obert, per tant, qualsevol persona que hi vagi a peu o que hi vagi en bicicleta hi pot accedir, per tant, no han tancat l'accés. El que s'hi han fet és, com de llevar el foment de l'utilització de la platja, que ho utilitzin i puguin utilitzar-ho els camins d'accés arveïnats en normalitat i naturalitat.
I a Campos, els veïnats de Ses Covetes també es queixen de saturació. Diuen que ja fa dies que els costa aparcar. Reclamen per aquest motiu una zona per a residents i altres mesures per millorar la mobilitat. L'Ajuntament afirma que el problema no es pot resoldre a causa de les limitacions imposades pel Parc Natural d'Estrenc.
Només és abril i dia feiner i Ses Covetes ja està ple de gent. Els veïnats diuen que no hi ha manera d'aparcar.
Dos mesos d'estiu, ara ja comença, ja fa un mes que comença a haver-hi falta d'espai.
Per això reclamen una reserva d'estacionament, però els residents també consideren molt perillós el fet que només hi hagi un camí d'accés, que es complica durant l'estiu.
No hi ha una sortida, perquè només té un camí d'arribada, aquí a Ses Covetes. És un cul de sac, és molt perillós, una emergència sanitària, una emergència per incendi, per resoldre això és problemàtic.
Per descongestionar demanen la construcció d'un segon camí i el retorn del servei d'autobús, però l'Ajuntament diu que cap de les dues coses és viable. Maria Obradors, la regidora de Sa Ràpita i Ses Covetes.
Que estem a vora un parc natural, que no podem eixamplar cap camí, perquè tot és parc natural.
I afegeix que no hi passa ni un minibús perquè el camí va quedar massa estret quan es va protegir el pas dels vianants que deixen el cotxe a l'aparcament de Sa Barralina. Així que per què és la Batlessa de Campos?
Van protegir aquest carril ben protegit, pagat amb fons propis, que va costar uns 70.000 euros en son material corresponents. Que va passar? Que la carretera, el camí, va quedar estret.
El consistori afirma que ha estudiat totes les solucions possibles però que no n'ha trobat cap per les limitacions del parc natural.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Manacor ha incorporat una segona partida de romanents al pressupost per poder executar millores a les infraestructures municipals. En total són 5,1 milions d'euros que, sumats a la primera incorporació, freguen els 15 milions d'invertir.
Entre els projectes més importants que es podran dur a terme figura la millora de la xarxa de clavegram a Cales de Mallorca i, sobretot, la de Cala Murada, una obra necessària per poder recepcionar la urbanització que va quedar a mig construir i que, sense la certificació, no es pot continuar urbanitzant. Núria Hinojosa és la regidora d'Urbanisme i Habitatge de Manacor.
És una actuació que no mos pertocaria fer com a Ajuntament de Manacor, perquè, insisteix, l'ha de fer sempre urbanitzadora, però davant la seva negativa, l'Ajuntament assumeix el seu paper i una vegada fetes aquestes inversions intentarà poder tornar aquest dopes a les arques públiques.
D'altra banda, el Partit Popular d'Inca denuncia la destrucció de voreres històriques al centre de la capital del Reguer durant les obres de renovació de la xarxa de sanejament que es dona a terme en aquests moments.
Les populars de l'oposició asseguren que s'han eliminat voreres de pedra protegides pel catàleg municipal a 5 carrers del municipi i s'han substituït per materials moderns que desvirtuen l'estètica i el valor patrimonial de la zona. L'Ajuntament, per la seva part, ha assegurat que les obres disposen d'un control arqueològic i que actualment s'està preparant un informe.
I Esporles, l'Ajuntament ha anunciat que d'aquí uns dies començaran les obres de millora de la plaça del Jardinet. La intervenció serà el resultat de l'enquesta de participació ciutadana impulsada l'any passat.
Entre les tasques previstes s'inclouen substituir el paviment, crear espais d'ombra i adequar la plaça. La previsió és que les obres acabin a mitjan setembre. Durant les feines, l'accés al parc infantil i al supermercat es podrà fer per les escales del carrer de Francesc de Boix i Moll o pel carreró de les Lletres.
Més qüestions. La façana i l'entrada de l'Ajuntament de Sóller s'han precintat a l'espera que els tècnics inspeccionin el voladís, que es troba en mal estat. El vent i les pluges recents han obligat a revisar l'estructura de fusta per por que no se'n desemprengui qualque bocí. Segons l'Ajuntament, segurament s'haurà de fer una restauració integral. De moment, l'accés al consistori s'ha habilitat per un portal lateral i l'estació de l'ITB de Palma, situada al polígon de Son Castelló, obrirà la primera quinzena de maig després de gairebé 6 mesos d'obres.
Mentrestant, les estacions restants han vist incrementades les seves cites per la revisió de vehicles fins que torni a obrir l'estació de Son Castelló. Les obres, que costaran uns 320.000 euros, són per canviar tota la teulada de l'edifici, que fins ara presentava filtracions i goteres.
I coincidint amb el seu 30è aniversari, s'estel de Llevant ha inaugurat a Manacol nou centre Sarràfia. L'espai permetrà ampliar els serveis dirigits a persones amb diagnòstic de salut mental.
Disposa de 8 places d'habitatge supervisat, un taller ocupacional i una cafeteria oberta a tota la ciutadania on es farà formació dual. Un espai multiús ubicat en una antiga fàbrica de ràfia que ajudarà cada any uns 100 usuaris de l'entitat.
I el PSIC denuncia que el Consell Insular no defineix les mesures de l'escut social per fer front a l'alça de preus 15 dies després que el president Lluís Galmés les presentés.
Hem de recordar que el paquet d'iniciatives anunciat està dotat amb 17,5 milions d'euros provinents del romanent de tresoreria. Els socialistes insisteixen a allargar la mà al PP per aprovar un paquet de mesures per a la ciutadania amb la màxima brevetat possible perquè arribi a tothom qui ho necessita. Catalina Cladera n'és la portaveu.
La població de Mallorca ja acostuma a no esperar res del senyor Galmés, perquè fa anuncis, però no se converteixen en realitat, i els motius són diversos. En aquest cas, el motiu és que Vox li torna a aturar un pla de mesures d'ajuts a la població, a la ciutadania que més ho necessita i que més pateix aquestes conseqüències. I, per tant, nosaltres denunciem aquesta paràlisi del Consell de Mallorca quan té recursos econòmics suficients, més de 130 milions de remanents, i necessitem aprovar ja aquest escut social.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Felanitx ha presentat avui el programa d'activitats per celebrar Sant Jordi. Enguany s'articula amb el lema Quan llegir fa comunitat, una declaració d'intencions que cerca visibilitzar la xarxa viva d'entitats, clubs de lectura i veïnats que construeixen el teixit cultural del municipi.
La programació d'enguany no és només un recull d'actes, sinó que neix de la convicció que la lectura és una experiència compartida que genera pensament crític i sentiment de pertinença. Amb més de 15 clubs de lectura actius al municipi, les biblioteques de Felanitx i Porto Colom es consoliden com espais de trobada i mediació cultural més enllà del simple préstec de llibres. L'agenda d'actes començarà el dia 18 d'abril i s'allargarà fins al dia 30, amb fires i mercats, cultura marinera a Porto Colom, Petit Sant Jordi, la biblioteca al carrer i nit de lectura. Marina Obrador és la regidora de biblioteques i Laura Coll, la responsable de les biblioteques.
Les activitats, les enduites més enllà de Felanitx, hem sortit del poble, hem anat fins a Cas Concos, Sorta i Porto Colom, que llavors ens donarem més detalls, però aquest és lo important, que ho hem fet tots junts, darrere amb molta coordinació i organització, i hem arribat en aquest teixit que ens ha fet dur aquesta programació tan completa.
Ens engrandim i fem que la Fira de Sant Jordi ocupi diversos espais i no només el centre de Felanitx. Tenim que dissabte, dia 18, es farà la Fira del Llibre a Sorta, el diumenge, dia 19, a Porta Colom, i diumenge 26, d'hora baixa, a Cas Concos.
I també avui s'ha presentat, en aquest cas, la nova edició del Festival d'Estiu La Lluna Envers, que es desenvoluparà del 20 de juny al 4 de setembre a diferents punts de l'illa.
La Lluna Envers oferirà una nit de cultura cada cap de setmana, com és habitual, als municipis on té seu la Fundació Mallorca Literària, Binissalem, Santanyí i Sant Joan, els quals enguany se sumen Montuïri, Palma, Lloret i Artà. I coincidint amb l'eclipsi que es viurà aquest estiu, el dia 12 d'agost, i que serà visible des de l'illa, la gràfica d'aquesta edició situa en primer terme una lluna una protagonista amb una programació de concerts extensa i diversa. Antònia Roca és la vicepresidenta del Consell.
Vorem autors que són referents literaris i també presència de noms que enguany celebram, com pot ser Blai Bonet, que com sabeu enguany fèiem declarat Saint Blanc Bonet en motiu dels 100 anys del seu naixement, i altres també noms que podrem veure, escoltar, sentir, com Jacint Verdaguer, William Shakespeare, entre molta altra programació.
Per la seva banda, Carme Castells, directora de Fundació Mallorca Literària, ha destacat quin serà el concert estrella d'aquesta programació a càrrec de Maria Arnal el 20 de juny a Sant Joan.
Aquell concert estrella sempre costa destacar-ne algú, però en aquest cas sí que ho és molt especialment, és el concert de Maria Arnal. Tindrà lloc dia 20 de juny i serà una bona celebració, no?, d'aquest solstici d'estiu que arrencarem just l'endemà. Amb una proposta que posa que se basa en una investigació de sabor a través del moviment mitjançant la intel·ligència artificial.
Les entrades es poden adquirir a partir del 14 d'abril al web llunaenvers.cat, és a dir, a partir d'avui, i durant aquest mes tindran un 15% de descompte.
Amb aquesta proposta arribarem a les 2:45 minuts. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
En futbol, el davanter del Real Mallorca, Mateo Josep, passa per la sala d'operacions.
Sí, per tractar-se el genoll esquerre. A Barcelona, el càntabre s'ha dit pel Leeds d'Anglaterra fins al 30 de juny. No podrà tornar a disputar cap partit aquesta temporada. També, segons informen els companys de Diari de Mallorca, Citolo Bumbo, estarà entre 3 setmanes i un mes de baixa per la lesió d'isquios de la cama esquerra que va produir, recordeu, diumenge en el partit contra el Rayo Vallecano. Per tant, són 5 les baixes que pateix la plantilla: Beristrom, Raillo, Mateo Josep, Lubumbo i Jan Sales. El mallorquinista ocupa en la 15a posició amb 34 punts, 2 per damunt la zona de descens. No està, però, una jornada rodona pels interessos del Mallorca, ja que la majoria dels rivals directes que lluiten per no baixar varen puntuar. Fins i tot ahir vespre el Llevant va guanyar per 1-0 el Getafe. D'ençà de l'arribada del tècnic argentí Martín de Michelis, al Mallorca els vermells han sumat 10 punts de 15 possibles i han aconseguit 3 victòries consecutives a Sant Moix. Un número que, sens dubte, no està gent malament en vista d'afrontar aquesta recta final de la temporada.
En aquesta jornada de Lliga hi ha hagut equips que no han sortit d'inici amb els millors jugadors.
L'Atleti de Madrid va ser un dels equips que va jugar d'inici amb molts suplents. El madrileny van perdre contra el Sevilla per 2-1. Un resultat que perjudica els interessos dels equips de la part baixa, entre els quals el Real Mallorca. Sentim el president del Llevant, Pablo Sánchez, en declaracions a Dazón, en el que assenyala sentir-se perjudicat.
No ha habido resultados, no podíamos decir sorpresa, pero sí resultados, pues eso, al final poco previsibles, ¿no? Con alineaciones, al final ha habido equipos que no han jugado con sus mejores jugadores, esa es la realidad. Sí, nos sentimos perjudicados, es verdad que en el fútbol todo puede pasar, cualquier resultado es posible y seguramente la gente dirá, no, oye, ahora vienen llorando, que hubiesen hecho los deberes antes. No, estamos haciendo los deberes, estamos peleando, estamos dejándonos la piel cada partido para intentar ganar, y esta jornada pues es verdad que ha habido partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas.
Més més futbol, la selecció espanyola amb quatre jugadores mallorquines disputarà avui un partit contra Anglaterra.
Catacoll, Patri Jarro, Mariona Caldentei i Lucía Corrales participaran a partir de les 8 del vespre amb Espanya a Wembley, a la tercera jornada de la fase classificatòria per al Mundial del 2027. En dues seleccions es troben empatades en 6 punts i a domicili el combinat espanyol cercarà fer-se amb el lideratge del grup. Sentint la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez.
Yo creo que es uno de los partidos que cualquier futbolista quiere jugar y creo que es de los clásicos, ¿no? que se van a ver, así que creo que va a ser un partido bonito de ver y como digo, creo que se decidirá por pequeños detalles y ojalá nos podamos llevar esos tres puntos que son importantes para nosotros.
Espanya mai ha guanyat a Anglaterra a domicili. La darrera vegada que es varen enfrontar va ser l'estiu passat a la final de l'Eurocopa en què Espanya va empatar un gol però va perdre a la tanda de penals.
I avui tenim nova jornada de la Champions masculina.
L'Atleti de Madrid i el Futbol Club Barcelona cercaran la classificació per a les semifinals a partir de les 9 del vespre a l'Estadi Metropolitano de Madrid en el partit de tornada. El Matalassés intentaran fer bo el 0-2 favorable aconseguit al Camp Nou. El tècnic de l'Atleti de Madrid, Diego Pablo Simeone, no podrà comptar amb Marc Pubill, Barrios i Janko. El sentim.
Se juegan como venimos compitiendo contra ellos. Sabemos el rival que nos vamos a enfrentar. Tenemos la conciencia de saber el rival bueno que vamos a tener enfrente, pero también tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es pasar.
El Matalassés s'aferren a una dada espectacular. L'Atleti de Madrid no ha perdut una eliminatòria de competicions europees a casa des de 1997. D'altra banda, el Barça té les baixes de Pau Cubarsí, que va veure la targeta vermella al partit d'anada, de Rafinha, Marc Bernal i de Christensen per lesió. Tot i haver de remuntar un resultat de 2 gols de diferència, Lamine Yamal creu en el seu equip.
Per sort estic jugant al Barça i tenim jugadors de molta qualitat. Tenim veterans, tenim jugadors que són de classe mundial i ho estan demostrant cada any. Llavors, no crec que passi només per mi, però bueno, si passés això tampoc m'importaria, però crec que tenim un equip ple de jugadors que poden remuntar el partit per ells mateixos i per això estic confiat del meu equip.
També a les 9 es disputarà el partit de tornada entre el Liverpool i el PSG. Els anglesos cercaran a Anfield remuntar el 2-0 favorable al conjunt que entrena el tècnic espanyol Luis Enrique. Demà, a les 9 del vespre, serà el torn del Bayern de Múnich-Real Madrid. Els madridistes tindran les baixes de Tchouaméni sancionat i dels lesionats Courtois, Rodrigo i Asensio, que pateix gastroenteritis.
A la segona federació, Toni, el Porreres va consumar el descens de categoria.
El conjunt Porreres diu adeu a la categoria quan encara falten 3 jornades per finalitzar la lliga regular. La derrota a Barbastre ha significat el descens després d'una temporada molt complicada i amb un canvi d'entrenador. És Guillem Ballester Colometa, president del Porreres, en declaracions al programa Esport 3 d'Ivetra Ràdio.
Però clar, ja teníem els jugadors de tercera. I jugador de tercera està de tercera, no està de segona res. Uh-huh. I mira, m'ho ha anat així de tort, però mira, han competit, han fet el que han pogut.
El president del Porreres creu que va planificar tard la temporada. A Mallorca els jugadors ja estaven compromesos amb altres equips de segona federació i també s'ha sentit enganat per algun representant.
No m'agrada enganar a la gent, no m'agrada vendre gata pel llebre, com aquell que diu en bon mallorquí. M'agrada que anar de cara i poder xerrar amb la gent cara a cara i poder tornar a telefonar a qualcú i que t'agafi el telèfon. Sí. Hi haurà gent que mos telefonarà i no li agafarem el telèfon a nosaltres. Però això són les novetades s'apaguen i nosaltres l'hem pagada.
Tot i així, el Porreres intentarà evitar acabar coé. Diumenge a les 12 rebran a les Forques l'Atleti Balears. I una punta banda del Porreres, després de l'incident en què un jugador cadet del Collerense i topàs amb el cap en la paret del camp de futbol d'Escoll d'en Rabassa, un nen que va haver d'estar ingressat a la UCI i que ja ha sortit afortunadament de perill, ja té l'alta mèdica, la Federació de Futbol de les Balears ha contactat amb tots els municipis de Balears per mostrar la seva preocupació i ha sol·licitat una reunió formal amb la FELIP, amb la Federació d'Entitats Locals, per afrontar aquest tema i garantir la seguretat als camps de futbol.
El programa Jugam amb l'Elit seguirà acostant una temporada més l'esport professional als més joves.
Aquesta iniciativa, promoguda pel Consell de Mallorca, permet als esportistes en edat escolar conèixer, xerrar i interactuar durant tota la temporada amb jugadors i jugadores d'equip professional de tots els àmbits. El projecte, al que s'han adherit 15 clubs d'elit, s'ha presentat avui a l'estadi de Somoix i ha comptat en la presència de dos referents com són Abdon Prats i Xavi Torres. Entre el representant del Quinde Club de Primera Mallorquins, el Palma Futsal o el Palmer Bàsquet, sentim el president José Tirado y el director esportivo Juan Anserra.
Que los primeros equipos y las estrellas, ¿no?, de esos equipos transmitir esos valores que tan importantes son para la motivación, para la ilusión de esos deportistas que sigan trabajando y creciendo en su deporte, ¿no?, y creyendo.
Y tenir referents com som Palmer, Figui, Palma Futsal, realment és el que fa que els nins vulguin. I nosaltres hem de participar d'això.
I ara parlem de tennis. D'aquí una hora aproximadament jugarà Carlos Alcaraz a Barcelona.
L'actual número 2 del món debutarà novament a les 4 del capvespre a la 73a edició del torneig Comte de Godó contra el finlandès de 24 anys Otto Virtanen a la pista Rafael Nadal. Després de la derrota contra Gianni Sinner a la final de Monte Carlo, Carlos Alcaraz cercarà adjudicar-se aquest torneig en el que ha guanyat en dues edicions i en el que va ser finalista l'any passat. Després d'aquest partit jugaran Andrei Rublev contra Mariano Navone. Recordant que ahir el santanyiner Jaume Munà va perdre la primera ronda contra Rafa Jodar per 6-1 i 6-2 en el que era el seu retorn a les pistes 2 mesos després de la seva lesió.
I acabam amb un darrer apunt. Carla Jaume ha tornat a fer història al món de la lluita olímpica.
La mallorquina s'ha penjat la medalla de plata a l'Europeu Sub-23 i es converteix en la primera espanyola a fer-ho. En només 22 anys fa passes de gegant per ser a Los Angeles 2028.
Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Els darrers minuts de l'informatiu, com sempre, per la cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La Fundació Miró Mallorca estrena demà 3 noves exposicions. Jean-Marie del Moral, Claudio Sulian i Carlos Bunga són els artistes triats per renovar l'oferta de la Fundació fins al mes de setembre. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Tres noms amb propostes ben diferents, però un nexe en comú, Joan Miró.
Sí, és el que ha volgut destacar la directora de la Fundació, Maria Antònia Perelló, orgullosa d'estar acompanyada pels tres artistes, complint allò que havia demanat el mestre, que el seu espai fos viu i contemporani.
La figura de Miró mai deixa d'estar present en totes les seves obres, sigui pel compromís polític, sigui per l'interès per la nostra terra, per les nostres costums, pels nostres materials, sigui per la sensibilitat envers la natura, envers l'ecologisme. Tots els artistes que passen per aquí tenen molt que veure amb Miró i amb la seva ideologia.
I és així en els tres casos, en el del fotògraf Jean-Marie del Moral, perquè va ser una visita al seu estudi mig segle enrere, allò que li va capgirar la vida i la forma de mirar i fer feina. Ara, de la mà de Miró, però també en Picasso, ens proposa un viatge pels paisatges origen de tot, Horta de Sant Joan i Montroig.
Picasso sempre va dir que tot el que sabia ho havia après a Horta de Sant Joan. I també hi ha un paral·lel amb Montroig, perquè Miró deia també que tota la seva obra surt de Montroig.
I Miró també a la muntanya encantada de Claudio Giuliani i en el muntatge sonor que mescla l'ànima de sa poble amb la música contemporània i que va ser fruit de la seva relació amb la Fundació a Cadabuja i que serà la que acollirà els visitants quan entrin als jardins. Un espai que Giuliani coneix de primera mà.
Vaig viure aquí. No és la primera vegada que faig una col·laboració amb la Fundació Miró. Quan vivia aquí als anys 90 ja vaig fer un treball sobre les músiques de Miró i vaig tenir el privilegi de poder entrar aquí quan estava tot estava com ho havia deixat el Miró. I va ser una impressió molt profunda.
També l'artista Carlos Bunga s'ha deixat amarar per l'esperit de Miró i, de fet, ha creat totes les peces d'aquesta mostra, d'aquesta nova vida després del foc, a l'espai cúbic de la Fundació.
De Miró estou muy interessado
em seu processo de trabalho, sua maneira de pensar, seus restos, sua atitude, seu componente política também, e tentei de alguma maneira que a minha obra pudesse dialogar muito com o Miró e também ser uma obra que conectar e que for uma espécie de espelho do mundo que vivemos.
Les tres exposicions, com dèiem, s'inauguren demà i restaran obertes al públic de la Miró fins al 6 de setembre.
Sant Jordi és a tocar i llibreters i floristes es vesteixen de gala pel seu gran dia, que de cada vegada s'amplia amb més propostes complementàries. A Palma ha destacat dissabte un aperitiu festiu i també enguany roses més enllà de la Rambla.
I és que, com ha destacat el president del Gremi de Llibreters, Miquel Ferrer, Sant Jordi ha de ser de cada vegada una festa més sonada.
Per a llibreters, Sant Jordi és el dia més important de l'any i el que volem des d'aquests darrers anys és que també ho sigui de tota la ciutat i de la ciutadania. Per això intentam cada any anar sumant més esforços, més institucions, més entitats que s'assumin en aquesta festa per fer-la cada any més gran i sobretot més viscuda.
Signatures, presentacions i, com dèiem, i gràcies a l'acord amb Pimeco, venda de roses més enllà de les típiques parades de la Rambla. També hi haurà música.
Hi haurà una trentena de paradetes amb seix tradicional que va des de la plaça de Cort a plaça Espanya, passant per plaça Major, plaça Marquès del Palmer i carrer Sant Miquel, i l'altre eix que va de Via Roma, la Rambla, fins a la plaça Major. Hi ha més de 200 signatures programades al llarg del dia, i també una de les novetats d'enguany és que a les 8 de dia 23 d'abril, gràcies a la col·laboració de Sobre Cultural, a la plaça de l'Olivar tindrem un concert de cloenda d'aquesta diada amb nou romancer.
Tot això, com sempre, mirant al cel i amb una festa aperitiu, com dèiem, prèvia dissabte per la plaça de París, Progrés i Nura d'Una, amb parades de llibres, cercaviles i contacontes, tot manco el descompte que no es pot aplicar fins al 23 d'abril.
És moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 14 d'abril, en què el govern ha confirmat que recorrerà la regularització extraordinària de migrants als tribunals per demanar la suspensió cautelar del procés. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La vicepresidenta Antònia Maria Estarella ha elevat la xifra de persones que podrien regularitzar la seva situació a les Balears. Estarella diu que no existeixen dades oficials, però calcula que el lloc de les 10.000 que s'apuntaven fins ara en seran finalment 30.000.
No ho sabem, n'he anat xerrant amb diferents cònsuls que han tingut relacions i pel càlcul que jo tinc me'n surten bastant més. O sigui, pels càlculs inicials que jo tinc me surten més de 30.000 regularitzacions.
L'executiu de Marga Proens ha acusat Pedro Sánchez de provocar un efecte crida i de col·lapsar el servei d'estrangeria. El procés de regularització començarà de manera telemàtica dijous i ja presencialment a partir de dilluns. La mesura permetrà a mig milió de persones aconseguir el seu permís de residència i treball. Elma Saiz és la ministra de Migracions i Seguretat Social.
Su aportación nos permite crecer económicamente, generar empleo y riqueza y mantener nuestro sistema de bienestar. Una contribución que no se limita al ámbito económico. También supone el rejuvenecimiento de la población de nuestro país en un momento en el que lo necesitamos más que nunca. Es, por tanto, un acto de coherencia ética y de justicia social. Es una gran noticia porque un país que concede derechos en lugar de recortarlos es un país mejor.
Els titulars de la jornada passen també per la factura de la guerra a la butxaca. Els preus es disparen a les Balears.
Segons l'IPC del març, s'ha publicat per l'INE, la taxa interanual, és a dir, de març a març, augmenta al 3,6%, mentre que al febrer, un mes abans, se situava en el 2,2%. L'encariment de preus a les illes és dues dècimes superior a la registrada a l'estat espanyol i en el cas de l'arxipèlag s'ha notat especialment en la restauració i l'allotjament. Alguns ciutadans reconeixen que anar a un restaurant s'ha convertit per a molts en un luxe.
Ja no me'n parles, ja no hi podem anar. Tot això sí que ha pujat, tot el restaurant. Ha pujat i no hi ha puesto. No sé com ho fa la gent.
Claro, vas a cenar a sitios más económicos posible. Pero claro, si no, no sales.
La justícia admet a tràmit el recurs contra l'arxivament de la causa contra la granja, la macrogranja de Llucmajor per un presumpte delicte animal.
El jutjat admet a tràmit el recurs interposat per la plataforma Stop Macrogranja Llucmajor contra la decisió de la jutgessa d'instrucció que al febrer va decidir arxivar la causa en considerar que les deficiències apreciades en aquestes instal·lacions no eren constitutives de delicte. El portaveu de Sàtia Animal, Quique Gimeno, espera que l'Audiència Provincial de Palma acabi estimant el recurs i es reobri l'investigació.
El contenido de las imágenes que aportamos pues se veía claramente gallinas en muy mal estado, se veían cadáveres y bueno, demuestra en gran parte varios delitos, uno contra la salud pública y otro incluso de estafa porque las gallinas no salían al exterior.
A Menorca, la Policia Nacional ha detingut un home com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi imprudent i tràfic de drogues després de la mort d'una dona de 55 anys a Maó.
Els fets van tenir lloc dijous passat en un domicili del carrer de Fornells, on la víctima va ser trobada sense vida després, presumptament, de consumir heroïna en mal estat. Després de compareixer als jutjats, l'home ha quedat en llibertat amb càrrecs.
Arribem així a les 3:04. És tot de moment. Les notícies tornen...